L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda i el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la SEMUTA. Avui dimarts, dia 1 de febrer, destacarem... Nou patronats de turisme de les Terres de l'Ebre renoven l'acord amb la Diputació per promocionar-se conjuntament. La Cambra de Comerç de Tortosa reclama més competències al govern. Joan Sabater i Assumpta Baig es mantindran com a senadors del Partit dels Socialistes de Catalunya. Esquerra Republicana de Catalunya propiciarà un acord polític perquè la llei d'urbanisme reconegui l'especificitat del tram final del riu Ebre. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Nou patronatge de turisme d'ajuntaments i consells comarcals de les Terres de l'Ebre van signar ahir dilluns el conveni Corner amb la Diputació de Tarragona per promocionar-se conjuntament en diferents certàmens. És el cinquè conveni d'aquestes característiques que es tira endavant al territori i que, enguany, és per poder ser presentats a cinc fires. La necessitat de promocionar les Terres de l'Ebre conjuntament per a ser més efectius, economitzar recursos i donar imatge d'unitat del territori van fer que aquest 2011 hagin augmentat de 7 a 9 les institucions que s'han adherit. La promoció a fires va començar el passat mes de gener amb l'estada a Madrid a la Fira Internacional de Turisme Fitur. El vicepresident de la Diputació de Tarragona, Pere Panisello, va assegurar que el conveni té més sentit que mai perquè permet disposar d'un espai comú a tots els ens que s'hi adhereixen, que permet economitzar recursos. L'escoltem.
Hi ha nou patronats de turisme, s'han incorporat dos consells comarcals, la Ribera d'Ebre i Terra Alta, i és el cinquè any ja que es signa aquest conveni. És un conveni per a poder assistir a fires, dos de nacionals, dos estatals i una internacional, i té més sentit que mai perquè és una manera d'economitzar i de que l'eficiència en quant al treball sigui millor. Poder disposar d'un espai comú vol dir que els recursos també s'estan economitzant i que d'una manera o altra tot el treball està molt més facilitat, a banda que dona també molt més sentit el que és Terres de l'Ebre poder estar tots junts. I també hi ha la facilitat de que si algun ajuntament o patronat de turisme que no hagués signat el conveni vulgui deixar algun folleto per a poder fer difusió també de la seva població, també és possible. Per tant, pensem que des del Patronat de Turisme de Terres de l'Ebre, que vam ser pioners en aquest conveni, és una feina, tal com dèiem, que ha donat molt bons fruits i que la prova és que cada vegada se van incrementant els patronats que estan també participant en aquestes fires.
Així, a més dels ajuntaments de Tortosa, l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Deltebre, Sant Carles de la Ràpita, Alcanar i Ascó, s'hi sumen també els consells comarcals de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Amb tot, la Diputació ofereix la possibilitat als patronats o ajuntaments que no hagin signat el conveni a poder deixar tríptics promocionals al mateix estand. Enguany, a més de Fitur, les Terres de l'Ebre participaran conjuntament a la Fira Navartur de Pamplona, al Saló Internacional de Turisme de Catalunya, a Barcelona, al Certamen Expo Vacaciones de Bilbao i a la Fira Mahana, a Tolosa.
Serveis informatius de Mute.
La Cambra de Comerç de Tortosa reclama al govern de la Generalitat la transferència de més competències amb la corresponent dotació pressupostària per poder sobreviure. Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens porta aquesta notícia.
L'eliminació de la quota cameral que paguen les empreses i els autònoms, d'acord amb el Reial Decret del passat mes de desembre, suposarà una retallada del 60% dels seus ingressos. Pel que fa al pressupost de la Cambra, seran de 650.000 euros aquest 2011, un exercici transitori i en el que les empreses encara han de pagar la quota cameral. Segons explicava José Luis Mora, el president de la Cambra de Comerç de Tortosa, faran tot el possible perquè la cambra no perilli buscant nous clients i serveis. Precisament dels serveis que ofereix en l'actualitat la Cambra de Comerç ens en parlava per a les Emute.
Per exemple, qualsevol empresari que vulgui créixer, que vulgui fer una expansió de la seva empresa, des de la cambra li podem orientar moltíssim des d'ajuts, fins a plans de negoci i opcions, perquè tenim tècnics molt qualificats que el poden orientar moltíssim, o a vegades dins del seu propi negoci, o a vegades en una branca nova que pugui fer el seu negoci, no? O qui vulgui començar a fer els seus primers passos, diguéssim, en exportació, des de la cambra podem orientar molt bé.
Tot i que hi ha empreses de l'àrea cameral de Tortosa que han manifestat la voluntat de pagar la quota voluntària, la seva decisió final acabarà depenent de la quantitat que s'hagi de pagar, una xifra que determinarà el Consell Superior de Cambres i que encara no s'ha concretat. Fins ara el cens cameral estava format per 15.880 empreses, un 92% de les quals paguen una quota inferior als 60 euros anuals i només 5 empreses superaven els 6.000 euros. Amb aquests ingressos, la Cambra desenvolupava les tasques d'internacionalització i formació.
La comissió executiva del Partit dels Socialistes de Catalunya va decidir que proposarà els noms de Joan Sabater i Assumpta Baix com a senadors en representació del Parlament de Catalunya. De fet, tant Sabater com Baix renovaran el seu lloc al Senat. La direcció del partit ho va aprovar a proposta del primer secretari dels socialistes catalans, José Montilla. Joan Sabater mostrava el seu agraïment per la confiança i suport al seu nomenament de senador. L'escoltem.
Agraeixo molt sincerament la confiança i el suport demostrats per l'executiva nacional del Partit dels Socialistes de Catalunya i molt especialment del nostre primer secretari i expresident de la Generalitat, José Montilla, per continuar la tasca al Senat en representació de la Generalitat i en representació de Catalunya. La veritat és que és un repte de nou, precisament en la situació complexa i difícil que estem en plena crisi econòmica, i és ara més que mai quan hem de treballar fort per donar garanties a tots els nostres conciutadans, a les persones i a les famílies, de que realment sortirem de la crisi i sortirem en força renovada. El meu compromís és de continuar treballant fort des del Senat i molt especialment per les Terres de l'Ebre, que és el nostre repte principal, i per Tortosa, que coincideix amb la meva condició de candidat a l'alcaldia, precisament per aconseguir que Tortosa realment pugui liderar amb força les Terres de l'Ebre i estigui en condicions d'emprendre el repte del creixement econòmic que estem iniciant en aquest mateix moment.
Joan Sabater ja va ser designat senador en representació del Parlament el 2006 i també va ocupar escó a la Cambra Alta en representació de la província de Tarragona durant la legislatura 2000-2003. Es preveu que en el proper ple del Parlament es nomenin els senadors que correspon designar al Parlament després de les eleccions del 28 de novembre i que seran un total de 8. D'aquests, 2 corresponen al Partit dels Socialistes de Catalunya, que va decidir donar continuïtat a Baig i Sabater. El portaveu socialista Miquel Iceta va destacar la feina feta pels dos senadors a la Cambra Alta. La Federació d'Esquerra Republicana de Catalunya a les Terres de l'Ebre vol acabar d'una vegada per totes amb la dificultat en què es troben molts de municipis de la riba del riu Ebre i, sobretot, del Delta de l'Ebre a l'hora d'urbanitzar. Segons la llei d'urbanisme, en zona inundable, com és el cas del Delta, està prohibit edificar, sense tenir en compte l'especificitat del territori amb un riu regulat i controlat. El president dels Republicans a l'Ebre i alcalde de Deltebre, Gervasi Aspa, va explicar que ahir dilluns mateix es posaria en contacte amb la resta dels partits polítics del territori per aconseguir un acord. Aspa va lamentar que la creació d'una comissió fa un parell d'anys per tractar el tema de la inundabilitat no acabés aconseguint el seu objectiu final, que era el d'incloure una excepció a l'apartat de la llei d'urbanisme. Escoltem a Gervasi Aspa, president dels Republicans a l'Ebre.
La mateixa que vam fer l'altra vegada i que Esquerra ja va intentar solucionar a partir, diguéssim, de trobar-se i de fer un acord parlamentari, que en aquests moments doncs, no va ser possible per X motius, desconec els motius, se va portar, inclús jo personalment vaig tenir converses i trobades de diputats i de grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, tant a Tortosa com a Deltebre, i una Amposta, per acabar solucionant el tema i fer que aquest tema anés cap endavant i no tingués cap trama, i al final no va reeixir. Bueno, tornem a demanar altra vegada que hi hagi voluntat per part de tots els partits polítics i que les coses s'acaben solucionant, perquè hi ha, a vegades és tan simple, que potser ens posem tots una mica, no sé, fent coses que no toquen, no? O sigui, i això és una cosa bastant simple. Coneixem la perillositat, que els riscos no sabem quins són, que estiguin definits la llei d'urbanisme i senzillament acatarem el que digui la llei, però no ens demanin que anéssim tramitant rere llei, o sigui, informe rere informe, mesos i mesos i anys, fins que al final no saps tampoc per on sortir-te'n, no?
Esquerra Republicana de Catalunya va reconèixer que el Pla d'Espais Fluvials, elaborat pel Departament de Medi Ambient recentment, havia de solucionar aquesta problemàtica per als municipis de la Riba de l'Ebre, però que, al final, només estableix què es pot i què no es pot segons els períodes de retorn de cada zona. D'altra banda, Esquerra Republicana de Catalunya també va valorar positivament que el govern hagi deixat clar que aposta per la construcció del nou hospital a Tortosa, tot i que no concreti la data. En aquest sentit, els republicans es van posar a disposició de la Generalitat per tirar endavant aquesta obra.
Serveis informatius de Mute.
L'alcalde d'Amposta confia que el subministrament elèctric de la zona comercial Futura Ciutat d'Amposta estigui enllestida per a la propera inauguració el dia 24 de l'hipermercat Carrefour. El Partit dels Socialistes Ampostí diu que el soroll del grup Electrogen molesta els veïns. Manuel Ramon ens informa des d'Amposta Ràdio.
Doncs ahir es va celebrar a l'Ajuntament d'Amposta ple ordinari corresponent al mes de gener en diferents punts a l'ordre del dia, tot i que el més destacat fou el de precs i preguntes. Allí el Partit dels Socialistes va preguntar sobre el generador provisional del nou centre comercial Futuro Ciutat Amposta, sobre unes queixes veïnals que arriben donat el soroll d'aquest generador. Les galeries del centre comercial Futuro Ciutat Amposta continuen encara funcionant sense connexió elèctrica definitiva i el soroll sembla que genera doncs unes certes molèsties als veïns de l'Avinguda Aragonesa, tot i que allí pràcticament no hi ha vivendes. El portaveu del municipal del Partit dels Socialistes, Antoni Espanya, va traslladar aquest malestar a l'equip de govern de Convergència i Unió al ple. Per la seva part, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, va treure importància a les queixes assegurant que, com dèiem, és una zona encara poc habitada i va atribuir a la companyia elèctrica Fexa el retard en la connexió que podria trigar encara unes setmanes. L'alcalde confia que estigui a punt per poder inaugurar l'hipermercat Carrefour al mateix complex. Serà el proper 24 de febrer. Escoltem a l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Bé, el tema de Fexa, com heu dit, és un tema que, bueno, que arrastrem des de fa molt i molt temps, però no solament el que fa referència al centre comercial Amposta de Ciutat Futur, sinó a molts altres indrets de la ciutat, perquè en aquests moments Fexa hem dit que ha dividit la seva empresa en diferents sectors, el sector de la producció, el sector de la comercialització, el sector del subministrament, i això comporta de que a hores d'ara tinguéssim alguna mena de dificultat per poder arribar a Fexa. De totes maneres, el cert és que ja hem tingut una reunió provocada des de l'Ajuntament, parat, posada en una taula tots aquests temes, i un dels temes importants era el tema del subministrament al centre comercial d'aquí d'Amposta, que en la primera fase està afectant a les galeries comercials. El fet de que hi ha una queixa dels vins, home, jo diria que justament aquests grups electrògens estan ubicats a l'Avinguda Aragonesa, en la que afortunadament no hi ha massa nuclis poblacionals residencials al voltant d'aquests grups electrògens. De totes maneres, és cert de que en aquests moments està fet ja l'entrada de l'informe a indústria, perquè estem esperant que els propers dies hi hagi la descarga i que perquè definitivament se pugui fer-se ja el subministrament elèctric no solament d'aquestes galeries comercials, sinó també del centre comercial Carrefour i de la tercera fase que abarcarà aquest centre comercial.
Anda, cal destacar també la petició del Partit dels Socialistes de Catalunya per tal de que permeti als propietaris de bars i restaurants posar taules al carrer sense que hagin de pagar més i donar seguretat jurídica davant les possibles reclamacions degut a la nova llei del tabac, un tema que va ser doncs acollit amb bona recepció per part de l'equip de govern qui l'estudiarà. Finalment, per la part d'Esquerra Republicana, Adam Tomàs va preguntar a l'equip de govern sobre l'arrencada d'arbres vora la tanca de l'Institut Ramon Berenguer IV, tocant el canal de la dreta de l'Ebre. L'alcalde d'Amposta va recordar que s'havien arrencat perquè s'ha d'urbanitzar aquell carrer, perquè eren arbres que estaven fora d'alineació i, a més, també perquè provocaven diferents molèsties, sobretot en èpoques de primavera, als estudiants. Cal recordar també, segons l'alcalde, que es plantaran nous arbres un cop urbanitzat aquesta zona de la ciutat, aquest tram de carrer, des de l'Avinguda Mestre Sunyer fins al Passeig Canal. També es van aprovar dues mocions presentades per Esquerra Republicana, les dues per unanimitat.
Serveis informatius de Mute.
Després d'una setmana treballant pràcticament a les fosques, els paradistes del mercat rapitenc ja han obert avui funcionant amb tota normalitat després que FECSA instal·lés els comptadors de llum que faltaven. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens porta aquesta notícia.
Ara fa una setmana Endesa va instal·lar el comptador general al mercat municipal i va iniciar els treballs per col·locar també els comptadors individuals de les parades, però els tècnics només van completar la feina en 3 dels 13 establiments que hi ha. Dissabte sortia al Diari de Tarragona la queixa dels venedors perquè portaven 5 dies sense llum i treballant pràcticament a les fosques. Ahir els operaris de FECSA estaven instal·lant els comptadors que fan falta i avui el mercat, després de 6 mesos d'obrir les portes, ha pogut funcionar amb normalitat. La notícia la confirmava ahir l'alcalde de la Ràpita, Miquel Alonso.
El dissabte va estar aquí un alt funcionari de FECSA Endesa que automàticament se va ficar en contacte amb l'empresa per a que vingueren la gent de la pròpia empresa a col·locar els comptadors. Van començar ficant el passat dissabte i avui dilluns estan completant la col·locació dels 10 comptadors o 11 comptadors que feien falta per tal de cobrir tot el que és el mercat municipal.
En aquest temps, els paradistes han pogut obrir gràcies a la llum provisional que els proporcionava un grup electrogen facilitat per l'Ajuntament. Al mercat, a hores d'ara, només resten pendent algunes petites millores que tot seguit detalla l'alcalde Miquel Alonso.
Queden pendents algunes qüestions que hem parlat directament amb la gent d'allí del mercat, com és el tema de la rampa de càrrega i descàrrega, està el tema que ja se va pintar la zona de davant com a espai de càrrega i descàrrega per a la gent que va al mercat, se farà una rampeta a l'entrada de la porta perquè la gent tingui més facilitat a saltar la vorera en els carrers i tal, i estem també treballant a veure la possibilitat d'un projecte de climatitzar el mercat municipal. Llavors, això, a partir d'ahir verem a veure en aquests estudis què és el que podem fer per a donar les millors condicions per a que la gent pugui vendre i la gent pugui entrar a comprar, perquè lògicament no hi ha res millor que el producte fresc, i el producte fresc l'únic lloc que quasi se pot trobar del dia és precisament al mercat municipal.
La inversió realitzada al mercat municipal de la Ràpita supera el 1 milió d'euros i la major part ha anat a càrrec del Fons Estatal d'Inversió Local.
Divendres passat, a Alcanar, es presentava l'estudi que per encàrrec de l'Ajuntament ha elaborat l'empresa d'arqueologia, Àtics. L'acte conjuntament l'organitzaven els centres d'estudis Locodolà i l'associació cultural Lo Rafal, junt amb l'Ajuntament, i va servir per presentar un treball de recerca i catalogació del patrimoni local de la Guerra Civil al terme municipal canareu. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar comentem avui qüestions relacionades amb la nostra història més recent i ho fem parlant d'este acte que divendres passat omplia la sala d'actes de la Biblioteca Trinitari Fabregat. Tothom es va apuntar a assistir a la presentació del treball elaborat per l'empresa Àtics, estudi i documentació dels elements del patrimoni local i de la Guerra Civil al terme municipal d'Alcanar. Un estudi que han portat a cap 3 historiadors, com són Vanessa Camarasa, Damià Grinyó i Jordi Ramos, i que d'alguna manera vol posar en valor, relacionant i aprofitant també al mateix temps per a un ús turístic, les restes de la Guerra Civil al nostre terme municipal, tant al municipi com a la línia de la costa. Un acte que als nostres micròfons comentava l'alcalde Alfons Montserrat, mostrant la seva satisfacció tant per l'èxit de públic com pel contingut del treball presentat. Alfons Montserrat.
Sí, la veritat és que estem molt satisfets de la presentació del treball. Primer, perquè també ha vingut molta gent i això demostra l'interès que hi ha per part de la població per actes com aquest, que penso que té diversos vessants. És important perquè és aprofundir la nostra història, en les nostres arrels. És també qüestió de recuperar la nostra memòria històrica. I després jo penso que també és interessant mirar el patrimoni històric que tenim, preservar-lo, conservar-lo i també també mirar d'utilitzar este patrimoni històric com una eina de dinamització del territori. Aleshores, aquí jo penso que s'ha fet molt bona feina tant des de l'empresa Àtics, tant des de l'empresa Àtics com des de la regidoria d'Urbanisme i Ordenació del Territori, no? Del regidor Manuel Martí, no? Que els resultats són els que estan aquí, en col·laboració amb els dos centres d'estudis que tenim a la població, el Codolà i el Rafal, i a partir d'aquest estudi, que realment és important, penso que hem de derivar una sèrie d'actuacions, que ara en aquest moment estem treballant i que seran des de la qüestió de la senyalització i la confecció d'itineraris, en la qual això serà un atractiu més per a oferir als nostres visitants, com des de derivar actuacions de cara a la conservació i preservació d'aquest patrimoni històric.
Cal dir que l'estudi el presentava, com dèiem, l'empresa d'arqueologia Àtics, que per encàrrec de l'Ajuntament d'Alcanar va dur a terme aquest treball de recerca i catalogació del patrimoni local de la Guerra Civil al nostre terme municipal. Ara, concretament, la responsabilitat recau ja plenament en el nostre Ajuntament, que tal com l'alcalde destacava, el que primer farà serà donar prioritats a tot el ventall de possibilitats d'actuacions que el treball presenta. Molt possiblement, el primer que es farà serà enllestir la senyalització de cara a marcar uns itineraris que, d'alguna manera, i recuperant la memòria històrica, aprofiten també per al seu ús turístic. Dir també, per últim, que en l'acte i en la seva organització, a banda de l'Ajuntament d'Alcanar, hi van col·laborar també el Centre d'Estudis Lo Codolà de les Cases d'Alcanar i l'Associació Cultural Lo Rafal d'Alcanar.
Modernitat i tradició s'uneixen a la Candelera 2011. El Dia dels Joves, l'enderroc de la primera pedra dels murs del Bon Repòs, la processó en honor de la Mare de Déu de la Candelera i el concert amb Pep Sala i Miquel del Roig seran els plats forts de la Festa Major de l'Ametlla de Mar. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta informació.
D'avui fins al 6 de febrer tindran lloc les festes de la Candelera 2011, una festa major que enguany uneix tradició i modernitat. I és que des de la regidoria de festes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar són molt conscients d'una banda que s'han de preservar les tradicions, però de l'altra saben que els temps canvien i rere any es marquen com a fita la innovació. Durant aquests darrers dies ja han hagut diversos actes de preludi de festa major, però serà avui quan es donarà el tret de sortida definitiu a la festa amb el pregó de festes que aquest any anirà a càrrec de José Luis Mora Bertomeu, president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa. El consistori Calero ha escollit a Mora Bertomeu per tal que el present i futur de l'economia i dels industrials del territori sigui l'eix vertebrador del pregó. Recordem que l'any passat el pregoner de la Festa Major ja va ser Germà Bel, economista de renom al país. Andreu Martí, alcalde del municipi.
Tenim una forta presència institucional. Entenc que també és moment de que la gent, de que les persones en aquest cas, de que autoritats d'altres administracions del govern de Catalunya ens puguin acompanyar. Estic d'entrada ja molt satisfet perquè em va trucar el propi president i vam estar parlant de que ell no hi podria ser, però que sí que hi hauria una forta presència institucional. En aquest sentit, repeteixo, estic molt satisfet per aquest ajut, per aquest suport, volen compartir amb nosaltres aquesta festa, que per nosaltres és tan important, no?, la Candelera. Això demostra la sensibilitat que tenim i que tindrem d'aquest govern.
El dia de la patrona, el 2 de febrer, es concentraran els actes més solemnes, com l'enderroc de la primera pedra dels murs del Bon Repòs, un moment històric. Recordem que és un espai que s'acabarà convertint en un gran jardí públic situat al nucli de la població. L'acte anirà a càrrec de l'alcalde del municipi i del conseller d'Interior, Felip Puig. Aquesta jornada també tindrà lloc la solemne processó en honor a la Mare de Déu de la Candelera i l'endemà, dia 3 de febrer, tindrà lloc la Festa dels Jubilats, on hi haurà el dinar popular amb ball posterior. El mateix dia, cap a les 4 de la tarda, celebrarà el 31è concurs de suquet de peix Calero, un concurs consolidat que compta amb una alta participació i que tindrà lloc, com cada any, vora la llotja. La gran novetat d'enguany, però, arribarà el dia 4, amb el Dia de la Joventut, una jornada on hi ha previstes grans diversitat d'activitats, entre les quals destaquen la Lliga del Pinball i el Vermut amb música electrònica a la Plaça Nova. I a la nit, a les 12, concert a l'embeleat dels tres grups clònics, el Malavida, Momo i Plis U2. La dona serà la protagonista del dissabte 5 de febrer, on hi haurà el dinar de Germanor de les Dones i, a continuació, ball amb el trio Mercurio. Aquest dia, però, també hi haurà futbol. I a la nit, concert de Pep Sala i Miquel del Roig, on s'interpretarà la cançó M'agrada la cala, creada especialment per a l'ocasió. Pel darrer dia, des de la regidoria de festes s'ha reservat el monòleg de Pep Plaza, actor imitador del programa Cracòvia. La pirotècnica Tomàs serà l'encarregada de tancar les festes amb el gran castell de focs d'artifici. Per finalitzar, cal remarcar que per tal que les festes comptin amb la major participació possible des de la regidoria de festes de l'Ametlla de Mar, conscients de la situació de crisi, s'ha mantingut i en alguns casos reduït els preus dels abonaments, palcos de l'embelat i dinars populars.
Serveis informatius de Mute.
La festa de Sant Gregori recupera la tradició d'anar a cantar a les pubilles. Des de la regidoria de festes de Santa Bàrbara s'ha encomanat també al Centre d'Estudis Planers la recerca de llegendes i històries locals per a ser presentades el dia de la festa del Copatró. La notícia ens l'amplia des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
La regidoria de festes de Santa Bàrbara està treballant seriosament per convertir la festa del copatró Sant Gregori en un esdeveniment d'exaltació de la tradició i identitat planera. Si fa uns dies parlàvem de l'acolliment als tallers de festa per proposar a les entitats recuperar activitats, usos, costums, menjars o treballs que es perden o que s'estan perdent per visualitzar-los d'una manera interactiva el dia de la festa, ara, i segons que explicava la regidora responsable de l'àrea, Judit Lleixà, s'ha encarregat al Centre d'Estudis Planers la recerca d'històries i llegendes locals que serien explicades o representades en el context de la festa patronal, tot i que enguany Lleixà creu que encara no es podrà fer perquè el procés de recerca no és fàcil.
L'any 2009 ja vam treballar en los balls i la gachota, i ara aquest any pues, lo que se fa és una recerca de històries, llegendes del nostre poble, que possiblement per al maig encara no poguéssim fer exactament el que tenim en ment, perquè bueno, això de la recerca pues, té el seu temps de treball. Després també la recuperació de les llegendes que t'he dit abans és per a després fer-les en tipus de contes, o vull dir, cada any s'enfocaria d'una altra manera, en teatre. Això cada any aniria variant perquè tampoc no fos sempre el mateix.
La novetat que sí podria tenir enguany la festa és la recuperació de la tradició que hi havia per Sant Gregori quan els quintos anaven a cantar a les pubilles. La intenció és implicar la Coral Santa Bàrbara i a les entitats musicals del poble que hi vulguen participar perquè el dissabte a la tarda i un cop s'hagin presentat les entitats que organitzen algun acte, tots plegats comencin el recorregut per la vila visitant els domicilis de les pubilles per cantar-los-hi.
També volem recuperar allò de que els quintos anaven a cantar a les noies al matí, pues bueno, nosaltres el dissabte a la tarda començaríem, la intenció que portem és inaugurar la festa el dissabte a la tarda, presentant a totes les entitats que hi col·laboren i que el portaveu o el president o qui sigui de l'entitat faci 5 cèntims de les activitats que la seva entitat farà aquell cap de setmana. És una vegada feta la inauguració i els parlaments a la plaça, m'imagino, si el temps m'ho supermet, pues ja seria quan s'aniria a cantar a les pubilles, a casa. Ni han d'anar vestides, ni res, és simplement el que se feia abans. Suposo que tots ho recordeu, la gent com jo o més grans, no?, com els quintos anaven a cantar-li a les noies. Llavors aquí, pues, és, per exemple, on veiem nosaltres més o menys que aquí pot entrar pues, la coral, perquè és lo seu, lo de cantar, no? I per exemple pues, les entitats musicals que tenim al poble, que poden fer-nos un tipus de rondalla.
Cal recordar que des de fa uns anys i ja en legislatures anteriors per a l'Ajuntament Planer ha estat una constant el desig d'anar vestint aquesta festa de Sant Gregori a qui antigament es dedicaven les festes majors. Així doncs, la costum és que el dia del copatró, una comitiva encapçalada per l'alcalde i autoritats vestits a l'antiga usança i precedits per cavalleries i carruatges vagin a fer les peticions a les pubilles i els seus pares als seus domicilis. Un cop feta la petició, les noies famílies vestides també amb la roba de pagesa van pujant als carros per a traslladar-se finalment tots plegats a la plaça Major, on davant de tot el poble es procedeix a l'elecció de Pubilla Major i Pubilleta Major Infantil. Ara la intenció de la regidora és anar complementant aquest acte, aquesta festa, amb tot un seguit d'iniciatives com les que acabem d'explicar, sempre quan es pugui comptar amb la implicació de les entitats per dur-ho a terme. Enguany, la festa de Sant Gregori serà a Santa Bàrbara el dissabte i diumenge 14 i 15 de maig.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.
Festa del tradicional Tres Tombs a l'Aldea. Diumenge 6 de febrer de 2011, l'Ajuntament de l'Aldea, amb la col·laboració de Arrosaires del Delta de l'Ebre, organitza Associació Esportiva de Carreters de Catalunya i la Regidoria Cultura i Festes de l'Ajuntament de l'Aldea. Festa del tradicional Tres Tombs a l'Aldea. Recorda, diumenge 6 de febrer de 2011, t'esperem.